dius per la dreta?
A veure, Mario, ara parlarem.
¿Tenéis el corte?
Sí, mira, perfecte. Mira que bé ho estem fent entre tots. Oi que tenim el tall, Gerard o
sí.
Marta? Quin és?
Sí, sí.
Digue'm-li al Dani Puntiprat, sisplau.
Sí, home, l'Ancelotti 4, que és el que 4. Parla de Vinícius.
Doncs reproduïm-lo, per
favor. I que ha parlat, sí, sí.
Sí, la verdad es que ha tenido más dificultad en los últimos partidos, pero Vinicius es siempre Vinicius. Él creo que su movilidad que tiene que tener en el partido le puede ayudar a sacarlo mejor en el partido de mañana. Estoy pensando de ponerlo a la derecha, vamos a ver. Bueno, obviamente no es en serio. Pero la movilidad puede ser importante, insomma, no tener una referencia fija contra, yo hablo en general, no tener una referencia fija contra un delantero es un problema más para un defensa, esto es bastante normal. Entonces Vinicius jugará por la izquierda con más movilidad.
Mario.
Lo primero que es una bendición tener a un entrenador como Ancelotti, más allá de lo que gana el buen rollo que trae a las ruedas de prensa, siempre tiene un par de estas. Y bueno, es que hay ganas de una rueda de prensa de cuando estamos en Valdebebas de Ancelotti. Y luego, más allá de la broma, que está muy bien ahora, pero que mañana pueda hasta molestar, creo que Ancelotti, espero que por el bien del Real Madrid que haya trabajado, que haya apoyos a Vinicius, porque si el lateral contra el Barça, normalmente Araujo, se lo está comiendo en los últimos clásicos, tienes que tener alternativas.
Sí, sí.
Pasa lo mismo que cuando el Barça juega contra equipos que meten el Madrid, contra equipos que meten el autobús, partido tras partido tras partido, el Real Madrid no tiene soluciones. Y es como esta gente que trabaja entre semana. Creo que es una prueba en los entrenamientos que ha habido, el del viernes y el del sábado, de demostrar que se trabaja en Valdebebas. Es decir, si mañana... luego puede haber ayudas también del Barcelona, pero si no se ve que el entrenador ha trabajado para que haya soluciones y alternativas para Vinicius en la banda, para mí será un fracaso del entrenador.
También ha parlat
esto ya se sabe.
Sí, 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 sí. También ha parlat Xavi, Marta.
Sí, celebra evidentment tenir la criptonita necessària per frenar Vinicius, però subratlla la feina col·lectiva que fan entre tots per evitar que el brasiler se surti amb la seva.
Yo diría que es actualmente uno de los mejores defensas que hay en el mundo, ¿no? Por lo tanto, tener a Ronald en el equipo es una garantía, es una ventaja, ¿no? Y sí, cuando ha tenido que enfrentarse a Vinicius, normalmente ha salido ganador de ese duelo, pero Vinicius te marca muchas diferencias. Entonces hay que, no solo Ronald, son las vigilancias que tenemos que hacer, son las ayudas de los interiores, de los extremos. Evidentemente Ronald marca diferencias a nivel individual, pero colectivamente creo que hemos estado muy bien, en especial contra el Madrid.
Evidentment serà un dels duels una altra vegada, ¿no? I a veure si li menja la... Anava a dir li menja la torrada, li come la tostada en castellà, sí, molt mal dit.
Queda bé, el de la torrada.
Sí, exacte.
No pateixis.
A veure què torna a passar, perquè sembla que Vinicius se'n va a tothom menys d'un tio, que és Araujo.
És que qui marxa d'Araujo?
Potser aquesta és la bona pregunta.
És que és un marcador especialista exuberant, una bèstia parda. Un futbolista que en pilota doncs, té els seus problemes, però en els duels individuals per baix i per alt també és molt fiable, però sobretot per baix és pràcticament insuperable.
Sí, sí, sí.
Des del meu punt de vista és imprescindible fer alguna cosa diferent per part del Madrid.
Sí,
encara
no?
Que només sigui per veure què fas tu. Comences amb Vinicius de 11 allà i a la que has tingut dos atacs i el poses a la dreta. Què passa? Què fa el Barça? No fa res.
El Barça es posa nerviós.
Segueix Valde pujant fins al fondo. Jo crec que això és la partida d'escacs de primer de...
Sí, sí, sí.
Perquè tu el posaries a la dreta.
Oh, i tant, estones i tant, per veure què fas. Canvies a Araujo o el deixes?
Clar.
No? Jo... crec que sí, crec que és imprescindible.
Aquesta setmana he fet un tema dels Vinicius Araujo. El primer partit de Xavi...
Ai! Em deixes, sisplau, que faci... És que la Marta se l'ha treballat també, el tema.
Vale.
Em sap molt de greu, Ferran, eh?
No, bueno, doncs et diré, seguint el Marc, per dir alguna cosa.
Sí, 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 sí.
En el partit contra el Manchester United,
sí.
Va posar Xavi a Araujo de lateral també per marcar Rashford. I en canvi...
I què va fer Tenag?
Tenag el que va fer va ser treure Rashford de la banda,
sí,
i posar-lo al mig.
I a la tornada?
Exactament.
Igual.
Sí, sí, sí.
Mateix,
sí, sí.
Sí, sí.
De fet, des que va arribar Xavi, gràcies Ferran, el Barça ha guanyat tots els clàssics en què Araujo ha jugat al lateral dret.
Sí, els dos clàssics que s'han perdut amb Xavi han estat sense l'uruguaià en aquesta posició. El primer, el de semis de Supercopa del 2022, derrota 2-3. Alves va fer de lateral dret i Araujo va jugar a l'eix de la defensa amb Piqué i amb Alba al lateral esquerre. I l'altre, el de Lliga del mes d'octubre d'aquesta temporada, derrota 3-1 al Bernabéu. Araujo estava lesionat i la defensa va ser Sergi Roberto, Koundé, Eric i Valde. De fet, posar Araujo de lateral dret per frenar Vinícius és una aposta d'Òscar Hernández els dies previs del 0-4 del 20 de març de l'any passat. Xavi era partidari de posar Alves en debat en el si del cos tècnic i és Òscar qui el convenç de posar Araujo amb els resultats que hem vist fins ara, des d'aleshores ja inamovible en aquest sentit, amb Araujo de lateral dret, victòria 0-4 del 20 de març, victòria 3-1 el 15 de gener a la final de Supercopa de Riad i victòria per la mínima fa dues setmanes a l'anada de semis de Copa al Bernabéu.
Jo volia comentar una cosa, ara quan estava comentant aquest debat Vinícius Araujo, de fet recordo que ho vam parlar també a la prèvia de l'últim clàssic, ja a la Supercopa a l'Aràbia Saudita, Ancelotti fa una cosa que jo crec que no havíem vist, i és que Vinícius comença a trepitjar a zones interiors, és a dir, que se'n va cap al mig, busca l'esquena dels centrals, intenta que Araujo deixi la banda, no? I Araujo en alguns moments fins i tot el persegueix. Quan parla Ancelotti d'aquesta mobilitat, jo crec que parla d'això que està intentant aconseguir però que no li ha acabat de sortir bé en els últims clàssics, que no és canviar-lo de banda i que parteixi des de la dreta, sinó que parteixi des de l'esquerra, però fer una mica, no, doncs el que feia Rashford amb el Manchester United. El que passa que són dos jugadors de característiques molt diferents.
L'altre dia ho va fer, el dia de la Copa. Hi ha moments que Vinícius se'n va cap al mig, el que passa que llavors topa amb un altre gran defensa del Barça, que és Koundé, que juga molt millor de central que de lateral, i quan juga
però
de central
el que
fa molt bé.
El que jo he vist en aquest sentit és que a vegades Araujo doncs, intenta d'alguna manera adaptar la seva posició al centre, no? a Vinícius, intentar estar a prop d'ell, però el Madrid té un problema, que és que a l'esquerra juga Nacho, juga Mendy a vegades, no hi ha ningú que sàpiga aprofitar aquest espai que genera Vinícius quan deixa la banda i que el Barça el deixa descobert. Jo crec que demà es veurà, jo crec que si Vinícius se'n va cap al mig, i jo m'he fixat en aquests últims dos clàssics, com queda un carril a l'esquerra, una autopista, però que no hi ha cap jugador al Madrid amb les característiques necessàries per aprofitar-lo. I això el Barça, de moment, ho continuarà fent perquè sap que no el poden perjudicar.
No tenen un Valde.
No, si jugués Marcelo per aquella banda, jo crec que segurament sí. Potser no podries fer, o Mendy sí que està lesionat, però és diferent, no? No sé.
Camavinga t'omple més la banda que Nacho també.
Sí.
22 minuts per sobre de la mitjanit. Hem acomiadat el Mario, que ha estat una estona amb nosaltres, però l'he de alliberar ja, i ara escoltarem algun document més de Xavi, que s'està fent molt tard, i hem de parlar també del Girona i de l'Espanyol. Mario Cortegana, de Atlètic, ha estat un plaer, gràcies, i demà gaudir del partit. Una abraçada.
Muchas gracias por la invitación, un placer.
Bona nit. A veure, i per tancar el bloc clàssic, li hem preguntat a Xavi, Marta, què significa guanyar, sobretot per la qüestió del títol.
Sí, al vestidor són conscients de la importància del partit per escurçar el camí cap al campionat, però Xavi remarca que encara quedarà feina per fer.
Home, en cas de guanyar seria un cop a la taula, no? Serien 12 punts, a falta de 12 partits, home... No seria un cop definitiu, perquè matemàticament no ho seria, però seria un cop fort per nosaltres, no? Passi el que passi, no serà... Jo crec que no serà definitiu. Quedaran punts per jugar, quedaran partits difícils, i passi el que passi, no hi haurà res decidit.
Xavi no creu que siguin favorits, considera això sí que el Madrid té un punt més de pressió que no pas ells, i també se li ha traslladat el fet d'encadenar aquests 1-0, els que fèiem en referència. Fins ara el Barça ha guanyat per 1-0 a la Lliga un total de 9 vegades, 11 en totes les competicions, resultat que també va donar-se a l'anada de semis de Copa al Bernabéu. A Xavi no li semblaria malament tampoc tornar a guanyar així 1-0 demà.
¿Pero qué pasa con el 1-0? Hombre, puestos a elegir, prefiero un 4-0, ¿no? Pero, o un 5-4. Pero claro, cuesta marcar goles, la gente defiende bien. Cuesta mucho tener un contrario delante, y más un Real Madrid, que es recién campeón de la Champions. Ganar 1-0 es un resultado fantástico. Fantástico, es una maravilla. ¿Qué problema hay? El Barcelona... Históricamente ganó 1-0 la primera Copa de Europa con el gol de Koeman y nadie decía nada del estilo.
¿Algún comentario a la taula sobre això, breument?
Home, doncs que no, no, perdó, perdó, Xavi.
No, que per completar Xavi, ell va guanyar un Mundial guanyant 1-0 tots els partits, també.
Sí, també és veritat. Marc?
No, que no, 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 no pot ser el debat en 1-0. És com.
Clar.
És que no, vull dir, a vegades justifico certes coses per una banda i a vegades per una altra. No,
és reduccionisme.
No, no, no va de 1-0, això. Mm.
Com defensava l'Espanya en aquest Mundial?
A on tens la línia defensiva, de quantes ocasions generes, de si...
Defenses en pilota o no.
Clar, va d'això.
Sí, sí,
això
sí.
Pots fer-ho molt bé i guanyar 1-0, i pots fer-ho molt bé i guanyar 5-0.
Sí, sí, absolutament. Per tancar, qui xiula demà, Gerard?
Xiula de Burgos Benguetxea, que és l'àrbitre de la final de la Supercopa d'aquesta temporada a l'Aràbia Saudita, i anteriorment també va xiular un clàssic de Supercopa amb polèmica, perquè a més va expulsar a Cristiano Ronaldo, un partit que va guanyar el Madrid. Al VAR hi haurà Soto Grado.
Molt bé. Doncs aquest partit demà, amb una última qüestió, que és també, estem molt pendents d'això, perquè és aquesta qüestió dels abonats i dels carnets, Gerard, per dir-ho breument.
Sí, sabem que hi ha més de 25.000 abonats que han fet la cessió del seu abonament a través del formulari. L'última vegada contra el Manchester United van ser més de 30.000, per tant, aquesta vegada ja hi ha com a mínim 25.000 abonats que cediran el seu carnet a un amic o a un familiar.
Molt bé. Doncs queda dit. Acomiadem ja la Marta Ramon i el Gerard Ballera. Gràcies a tots dos. Bona nit.
Bona nit.
Descansar per demà. A cuidar la veu. I abans de tancar i passar els partits de la Girona i l'Espanyol, una mica d'optimisme. Recordeu que va passar al Camp Nou el 94 i el 2011? Les temporades 94 i 2011?
Alguna pista més, no?
2-5-0 contra el Real Madrid, bàsicament. Doncs el Sape, i recordeu que va marcar el cinquè gol?
Sí, Jeffren i Ivan Iglesias.
El Sape ha parlat amb Ivan Iglesias i amb Jeffren per posar una miqueta d'optimisme i per recordar dies feliços que esperem es repeteixin demà.
Hi ha dues dates que els culers tenen gravades a foc a la seva memòria. Gener del 94, novembre del 2010. També dos noms que mai oblidaran malgrat no haver estat dos cracs rutilants. Ivan Iglesias i Jeffren Suárez. Sí, els superherois de les manetes al Camp Nou. I a RAC1, abans del clàssic, hem volgut parlar amb tots dos, però abans d'entrar en matèria, fem-nos la pregunta pertinent. Què se n'ha fet d'ells? Ivan, tu primer.
Jo, des que dejé el futbol profesional 2004, pues montamos una escuela de fútbol aquí en Asturias y bueno, pues en eso estamos.
¿Y tú, Jeffren?
Actualmente estoy en un equipo de Tailandia que se llama Lampung Warriors. Es un equipo con el que ascendimos el año pasado a Primera División y estamos en la parte baja de la tabla.
Ara sí, situats tots dos, endinsem-nos en la més meravellosa melangia. El plaer de recordar com van ser aquells moments màgics, el moment en què van marcar i van encendre com mai el cor de tots els culers. 1994. El teu moment, Ivan.
Una jugada que coge Romario.
Pelota para Romario, atenció Romario.
Va hacia portería, divide y bueno, pues yo entro por banda derecha y...
Romario para la pasada para Ivan.
Y bueno, a la salida del portero, en este caso Bullo, pues se la cuelo por debajo de las piernas y nada, es materializa el quinto gol.
Al cinqué que puja el marcador, ha marcat Ivan, al cinqué gol de Barcelona, al minut 41.
2010, Jeffren, el teu.
Iniesta le da el pase a Boyan hacia la banda.
Compte Iniesta amb Boyan, que no estan fora de joc perquè surt del seu terreny de joc. A veure què fa Boyan.
Boyan pues conduce hasta llegar al área. Se encuentra con Pepe, creo que era. Y hace el centro.
La centrada de Boyan per Iniesta, la rematada.
Por poco no llega Iniesta y aparezco por delante de Sergio Ramos y pude hacer la pequeña vaselina esa que al final, bueno, pude conseguir el gol para el equipo y festejar en un día tan especial para los culés.
Ivan Iglesias!
Absolutament dos moments per la història. Iván, Jeffren, éreu conscients del que suposaven aquells gols?
No, en ese momento no te das cuenta, no. Además, yo era muy, muy, muy joven, 22 años tenía, y esto con el paso del tiempo te das más cuenta de lo que es.
Haría una o dos semanas había salido de una lesión muscular y para mí va a ser uno de los mejores recuerdos que he tenido en el Barcelona.
¿Y ahora qué? De Cruyff i Guardiola a Xavi, Jeffren, tu vas jugar amb ell en aquell 5-0.
Él más que nadie conoce la casa, sabe cómo llevar a jugadores. Ya te digo que cuando éramos compañeros ya se veía que iba a ser entrenador por la manera de leer los partidos. Y yo pienso que él llevará al Barcelona a ganar títulos. Y el Barcelona no será lo que era antes, pero sí muy cerca.
Iván, tú que vas tenir a Cruyff d'entrenador, ¿podem dir que Xavi és un entrenador cruyffista?
Xavi al final es cruyffista también, él siempre también lo dijo y lo reconoce y bueno, pues el Barça es reconocible siempre, ¿no? Y con Xavi pues un puesto 100% también.
¿Y diumenge qué? ¿Veieu un favorit clar?
Yo veo al Barça, sí, favorito, yo y más jugando en casa y porque el Madrid no lo veo bien en Liga, pero ya te digo que son, aunque sea un tópico, pues la realidad, son partidos que nunca hay favoritos, un poco siempre más el que juega en casa, pero son partidos abiertos porque son dos enormes equipos, dos grandes rivales, y bueno, pues los dos quieren ganar por todo lo que representa para sus aficiones, ¿no?
Deseo que el Barça pueda ganar el Clásico, pero no te puedes olvidar de que delante tienes al Madrid, que sabes que cuando en los peores momentos siempre saca la cabeza, y así que no será un partido fácil, pero bueno, hay que apoyar al Barça y vamos a ver qué pasa.
I el més important de tot, sent superherois com ho sou del barcelonisme, algú veu opcions de repetir-ho? És possible una altra maneta?
Sobre el papel es difícil, pero bueno, también cuando lo metimos nosotros parecía muy complicado. Ojalá y se dé una gran alegría a toda la afición barcelonista y que podamos disfrutar todos.
Déu t'escolti, Iván, Déu t'escolti.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Ves-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolás al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre espai i versatilitat. Eleva les teves expectatives amb Mazda CX-5. L'únic SUV amb ànima de roadster. Ara amb un any d'assegurança gratuïta. Més informació a Mazda.es.
Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. RomaKurumaMazda.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Torna la fira més esperada. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb més de 500 turismes i furgonetes garantits. I a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca. El millor moment de l'any. Dissabte 18 i diumenge 19 de març. Més info a firaubeovilafranca.cat. A Romacar, el major grup de concessionaris oficials fora Barcelona, estem de celebració. Estrenem noves ubicacions. Vine a qualsevol de les nostres instal·lacions de l'1 al 31 de març i gaudiràs d'ofertes especials en tota la gamma Ford. Romacar, a Barcelona, a La Maquinista i ara també al carrer Diputació, a Sant Boi i Sant Just i nou centre trànsit a Molins. romacarabs.com. Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar el teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Ja s'ha acabat, que s'ha acabat el partit i jo crec que Vallecas ho agraeixen. I ara els jugadors...
Fora del clàssic hi ha més vida i en parlarem, perquè quins dos partits hem vist avui. Madrid, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit, Daniel.
Un home que ha vist totes les hores del dia. Marc Carmona, avui s'ha guanyat el sou, el Miqueló.
Avui sí.
Sí, avui sí. Que, bueno, avui sí.
Avui sí.
Val, val, val.
A veure, que no ho he sentit. Val, fa molt bé. Bé i no he sentit el que
exacte.
Sentit ara
mateix. Exacte. A veure, en breument, que tinc ganes d'escoltar els tertulians, avui ha passat moltes coses al Girona Rayo, moltíssimes coses, Miquel, i sobretot aquest penal, que per mi ha estat clar, el penal final.
Sí, per mi també, vista la repetició, la primera part és del Rayo, que és millor, i fins i tot falla un penal, la repetició també la falla, hauria estat el 3-1, i amb aquest resultat s'hauria arribat al descans, i a la segona meitat el Girona canvia la banda esquerra al complet, el lateral Miguel Gutiérrez i l'extrem Riquel, mentre en Javi Hernández i Toni Villa, la segona part és totalment del Girona, que aconsegueix fer el gol de l'empat, i que gairebé l'última jugada del partit, en un cop de cap d'Estuani que pica el braç de Salvi, jugador del Rayo, resulta que l'àrbitre de VAR s'ho mira, s'ho remira, i al final no li diu a l'àrbitre de camp que s'ho vagi a mirar, i són unes mans com una casa de pagès, que la pilota anava fora, però al final són mans amb el braç allunyat del cos, i jo crec que l'únic dubte que hi pot haver és que si rebota en alguna part del cos abans de tocar en el braç i que això pugui eximir el jugador del Rayo, però a mi em sembla que si hi ha algun rebot, gairebé l'impacte entre les costelles i el braç, que seria el cas, és simultani, i el braç està molt estès. A mi em sembla un penal clar i que l'àrbitre no ha anat a veure la pantalla, sinó que s'ha refiat del que ha dit l'àrbitre de VAR, i evidentment, com pots imaginar, aquesta jugada ha marcat la roda de premsa de Michel i la zona mixta.
I què n'ha dit l'entrenador del Girona?
Aviam, anem a pams. Per començar, per ell, el partit ha acabat amb un resultat just.
Para mí el partido es de empate, por lo que he dicho. La sensación que tengo es que el Rayo nos ha superado en la primera parte y que nosotros hemos superado en la segunda. Ha habido alternativas, 15 tiros ellos, nosotros también 14 o algo así. La sensación es que ha habido oportunidades para los dos equipos, como ya preveíamos, y un partido muy igualado, con buen ritmo de fútbol.
Ara, esclar, després no et xiulen un penal que el compares amb el que et van xiular en contra de Getafe, és el que ha fet Michel i és quan t'enfades.
A nosotros no lo pitan en Getafe el otro día y hoy la situación es idéntica, con la mano en la misma situación. Yo no digo que sea penalti, para mí son situaciones que podemos ver que puede haber injusticia o no en si se pita, pero es que se están pitando todas. Que se están pitando todas. Entonces la sensación que tenemos es que ¿por qué a nosotros no se nos ha pitado un penalti?
Això és el que deia Michel, i encara ha estat més clar Toni Villa a la zona mixta, quan li demanàvem si havia vist la repetició de la jugada, deia això.
No, la he visto, pero tampoco necesito verla, porque yo lo he visto ahí muy, muy claro y la verdad que no tenía ninguna duda. Me he sentido perjudicado porque la realidad es que hace dos semanas nos pitaron un penalti igual en contra. Entonces imagínate, ¿no?, la sensación de que hace dos semanas el penalti hace que te vayas sin un punto y hoy hace que te vayas sin tres.
L'heu vist, imagino l'acció, algú considera que no sigui penal?
S'han pitat 28 penals aquesta temporada. Sí,
val. És penal. Per mi és flagrant, sí. I més enllà d'això, que lamentablement no hi ha més discussió. Aquí la putada és que hauria d'haver-hi algú que es manés aquesta situació, però això no es pot solucionar després al Girona que emeti els judicis com
vulgui. I la putada és que el Girona, quan guanya el partit, s'ho ha de currar, s'ho ha de mereixer.
Sí.
Molt poques vegades veiem el Girona guanyar injustament, entre cometes, 3 punts.
Marc.
I, hòstia, estaria bé que alguna vegada doncs li caigués la piloteta cap al costat.
Correcte. Bon. Sí, tenint en compte més el joc que desplega, que és molt xulo.
Jo he comentat moltes vegades que m'agrada molt Mitchell, perquè crec que diu el que és. És a dir, s'estan pitant tots aquests penals, indistintament de que potser no ho serien, però s'estan pitant tots. I després, que abans ho comentava amb el Ferran, no? Per què no el va veure? No? Perquè
clar,
no li diu al bar, vés a veure'l.
Sí.
No?
Sí. Aquesta és l'altra, que és l'altra flagrant, que si més un penal clar que l'hem vist tots, perquè sí. No diu, home, és clar,
que
vés-lo a veure.
La mà és claríssima.
Sí.
No? Després ell que interpreti, però vés a veure'l. No?
Ferran.
No, per mi penal claríssim. No? Com això abans ho parlàvem al mar, no sé per què no li diu que vagi a veure-ho.
Sí.
O, bueno, suposo que deu ser perquè el tio del bar considera segur que no és penal. Però...
Qui hi havia al bar, Miquel?
Jaime Latre, vale, però aquesta és l'altra. Hi ha un Jaime Latre i l'ajudant de Barca de Iglesias Villanueva.
Ara comença amb l'historial.
No, però no és l'historial, però per mi hi ha un problema amb l'arbitratge, que és que àrbitres que no són prou bons per xiular el camp els acaben col·locant al bar per col·locar-los a algun lloc.
Yeah.
Si no són competents, i per mi González Fuertes, que és el que hi havia avui a la gespa, no és competent per xiular primera divisió, i els dos del bar s'ha demostrat que no ho eren ni a la gespa ni ho són al bar, aquí s'estan jugant moltes coses, molts equips.
Hmm.
I per molt que sigui un Rayo Girona i no un Barça-Madrid, també hi ha moltes coses en joc. I per tant, els àrbitres han de ser de màxim nivell. I si no són de màxim nivell i no estan a l'alçada de la Lliga, doncs ni jubilacions daurades, ni retirs, que se'n vagin a casa seva a buscar-se la vida i que hi hagi àrbitres competents fent aquesta funció.
Absolutament d'acord.
No, després del partit, coincideixo bastant amb Mitchell, que el Rayo ha començat millor i el Girona ha fet una molt bona segona part, que l'empat possiblement era just, tot i que pel penal hauria d'haver guanyat el Girona. I després no entenc, sí que no puc entendre el que ha fet el Rayo. O sigui, tu feies un penal i el següent...
Ah, sí, clar, aquesta és l'altra, que no l'hem comentat.
Una mica per espavilats, eh?
El Jens imitant aquell penal de Cruyff.
Sí, però que ja va haver-hi algú que va llapar amb una miqueta més d'entitat. Recordeu Henry Pires?
Sí.
Ho van fer també.
I van fer Messi Suárez.
Sí,
i...
No, però Henry Pires va llapar.
Però clar, és que acabes de fallar un i ho tornes i fas una cosa d'aquestes.
Jo estic bastant amb el Xavi, sense ganes de ser rabiós. Mira, pues hola. Saps? Perquè és el que dius tu, home, noi, vull dir, no sé exactament qui creus que ets.
Hi ha hagut un moment en què el Rayo s'ha vist molt superior,
sí,
i que ha volgut doncs, demostrar-ho i potser s'ha crescut una mica.
Sí.
A la segona part ha estat superat completament pel Girona i menció també als dos gols de Gigankov, que
sí,
és un jugador molt interessant. La definició del segon gol és de Grac.
Sí, sí. Per qui no ho hagi vist, aquest penal que, vaja, han intentat fer aquella passada de penal i l'han enviat als núvols. Per tant, au, mira, per llestos, per així dir-ho, amb tots els respectes cap al Rayo. Només faltaria. Miquel, no prenguis mal, que sento cops per allà. A descansar ja.
Sí, no, és que estan sortint les vaquilles aquí a la seva part de les vetres. Ja,
vinga, doncs, a descansar. Una abraçada.
Bona nit.
Bona nit.
Final. S'ha acabat el partit, Espanyol 1, Celta 3, així sona...
I aquesta és l'altra cara de la moneda, o sobretot la cara dolenta de la moneda, l'Espanyol. Situació molt delicada ara mateix després de la derrota avui contra el Celta. Joan.
Sí, derrota 1-3 contra un dels equips que més ve està jugant darrerament. Jo diria que ha estat el dia més dur de l'Espanyol aquesta temporada i així mateix ho ha dit Diego Martínez en sala de premsa.
Esto es un momento muy duro, muy jodido para todos, pero evidentemente lo sacaremos adelante con mucha fuerza y sobre todo pensando que hoy es un día que todo lo vamos a ver muy negro, porque es verdad que hemos fallado, que no hemos estado bien. Cualquier análisis de partido que lo tenemos puede sonar excusa y eso es lo último que quiero. Era un día para no fallar, lo hemos hecho y ahora hay que levantarse.
Els problemes defensius són evidents i recurrents en aquest Espanyol. 3 gols encaixats, tercer equip que més encaixa de la temporada.
Sí que es cierto que tú haces el análisis de todos los partidos en casa y llevas la razón en el sentido de que los números son malos. También es cierto que después de la vuelta del parón, este es el quinto partido que jugamos, Hemos tenido dos victorias, un empate y la derrota de hoy, pero que coincido totalmente contigo en que el tema de los goles en contra es un gran problema que estamos teniendo, sobre todo porque es prácticamente la primera vez que llega el Celta y nos hacen el gol.
Ho ha dit l'Edu, ho ha dit el Joan, estem d'acord, algú està d'acord que, i jo també considero, el relleu ha de passar per Diego Martínez?
No.
Jo encara no ho veig.
Jo crec que no, jo sempre he cregut que, sempre ho hem dit moltes vegades, que el problema era de planificació de tot el que va passar amb Raúl de Tomàs, que Diego Martínez era un bon entrenador per l'Espanyol, però si s'ha de
fer
un relleu, ha de ser ara, que hi ha una aturada, perquè si no després és ara, si ha d'arribar un entrenador nou és ara que ha de començar a treballar amb els jugadors.
Mira, jo no sóc gens partidari de demanar la destitució d'un entrenador, de fet de ningú no m'agrada, de fet em sento brut quan alguna vegada ho he hagut de...
Avui
està brut,
no, però sincerament brut. És que penso que és el que ha de passar.
I per què creus que no, Xavi?
Perquè l'Espanyol ha tingut un problema de planificació i veient els partits d'aquesta temporada, han passat 26 jornades, l'Espanyol és cert que ha perdut molts partits, ha perdut molts punts, però és un equip que no li ha perdut la cara als partits fàcilment. Abans feia memòria una mica, avui sí que ha perdut clarament, anava 0-3 al marcador i al final ho ha maquillat amb el gol de Grajera. Potser traient el partit a Almeria i al Bernabéu, que sí que va caure de forma més clara, la resta sempre ha donat guerra.
I Marc?
Primer perquè em sembla que és un bon entrenador. Segon perquè crec que la primera volta ha estat absolutament condicionat per una plantilla que era molt fluixa, i en vam parlar molt amb el Joan també, no?, de tot el tema RDT, etcètera, no? Li he comentat amb ell ara, per tant, ho comento aquí també, no?, que jo et deia allà fora, no? Recordo fa 3 setmanes, abans d'aquestes 3 derrotes, que el Joan va entrar un dia i va dir, després d'aquells 2 partits, no?, que havia guanyat l'Espanyol, va dir, és que els equips de Diego Martínez sempre han fet molt millor segona volta que primera, no? I això ho canvia 3 partits. Ostres, no ho sé. Queden 36 punts en joc, hi ha molta igualtat a baix, crec que excepte ells tothom es pot salvar i tothom pot baixar. Jo em sembla que... Clar, no estic al dia com està el Joan i el Dani, no? Però no ho sé, jo li donaria una mica més.
Jo et compraria en el 99% dels casos aquest discurs, Marc, perquè a més soc, ja et dic, molt partidari de donar temps, paciència i espai als entrenadors, faltaria més, però no ho veig, crec que ha perdut el vestidor, ha perdut tota la força que tenia, per mi és un equip, i mira que veig els partits repetits, que l'equip que pitjor juga de la Lliga, un equip molt poc treballat, i que viu de les individualitats, que està molt bé, i gràcies a elles doncs, probablement l'Espanyol té aquests 27 punts, però més enllà d'això, veig un equip que ara mateix està mort.
Seran 2 setmanes intenses, segur, evidentment, les que ens venen. Un últim document,
perquè quan ha acabat el partit hi ha hagut molts jugadors que s'han apropat a la graderia, un d'ells el capità Sergi Darder, i atenció a la conversa que ha tingut amb els aficionats.
No puede ser, y no hemos chutado la puerta en los tubos. Vale, pero eso no puede ser. Sí,
¡Callad!
Hay que correr y no pedir perdón. Los jodidos, aunque no lo veáis, somos nosotros. Primero, espero que lo entendáis eso. Después, disculparse, sé que habéis estado entre vosotros y nosotros en muchos momentos no. No os puedo decir nada más, es decir, que lo dejaremos todo hasta el final, que lo sentimos, que esa imagen tendremos que cambiarla, pero por favor, que sigáis con nosotros, nosotros, os lo juro, haremos el discurso, echad lo que queráis, lo sacaremos adelante, pero necesitamos como por favor.
Otra vez a la vida, Sergi.
Espectacular, Sergi Darder. I per tancar molt ràpid, una petita reflexió. Primer, a mi avui m'ha decebut Joselu en el seu discurs, perquè per mi estic completament d'acord amb el que deia l'Edu. Què vol dir això de què partida habéis visto? No ho entenc. I tampoc aquesta mena de zero autocrítica i victimisme de Diego Martínez. Però ja ha de contestar malament els periodistes, des del meu punt de vista. Això ho dic jo, eh? No ho diu el Joan, això ho dic jo. I segon, absolutament sempre del capità, de Sergi Darder. Perquè fer això també demostra moltes coses. I que surt a donar la cara sempre Sergi Darder, que quedi dit. Alguna cosa per tancar?
No puc afegir res.
Gràcies. Mira que bé. 10 minuts i 1:00 a.m. Gràcies al Marc Carmona, al Xavi Hernández i al Ferran Correas. Altíssim nivell avui. Heu mostrat que era un dia important. Bona nit, guapos, que vagi molt bé. Ara tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
RAC 1.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Metges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Jordi, desperta!
Què passa?
Parles somiant?
M'has tallat el rotllo. Somiava que tenia 12 sofàs, tots per mi.
I quins models eren?
No ho sé, m'has despertat just quan m'ho anaven a dir.
Tornen els 12 dies 12 de Galeries del Tresillo. Pagant 12 mesos sense interessos i amb un descompte extra del 12%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Vinga, 9 minuts i la 1, encara moltes coses més. Hem de repassar la resta de la jornada del futbol. Gerard, en futbol internacional, una vegada més hem de parlar d'Erling Haaland.
Hat-trick de Haaland en 62 minuts en la classificació del City per les semifinals de la CAP. Ha guanyat el City 6-0 contra el Burnley, el City primer semifinalista. Demà sabrem els altres 3. Avui que el Chelsea no ha passat de l'empat a 2 a casa contra l'Everton, continua de ser el rival del Madrid a la Champions a la Lliga Anglesa. A més, el Dortmund ha guanyat la Bundesliga. Demà juga el Bayern, de moment el Dortmund té un punt més que el Bayern en aquesta Lliga Alemanya, el dia en què el Madrid també s'ha deixat punts a la Lliga Femenina. Ha perdut 0-1 a casa contra el Granadilla. El Barça, 10 punts més que el Madrid. Demà a les 12 del migdia, Villarreal, Levante, Les Planes.
Molt bé, gràcies, Gerard. Bona nit.
Bona nit.
I a la Copa Sobal d'handbol, cara pel Barça, que s'ha classificat per la final. Creu pel Granollers, que ha quedat eliminat. Demà, Barça de Mar, la final. Des de Lleó, Albert Ferran, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, aquesta final Barça de Mar de Lleó. Els blaugranes seran els clars favorits per aixecar la 12a Copa Sobal consecutiva. Al davant, l'equip anfitrió, que tindrà el suport dels aficionats. Avui el Barça no ha tingut cap problema per eliminar el Ciutat Encantada de Conca per 41-24, més 17 pels blaugrana, en un partit que el Barça ja ha desequilibrat des dels primers minuts. Segurament la notícia més destacada ha estat el debut d'Ian Barrufet, el fill de l'ex-blaugrana David Barrufet, que ha jugat bona part de la segona meitat i que ha col·laborat en la victòria amb 3 gols. Ha estat el debut somiat del jugador del planter amb 3 dianes. Estava, evidentment, exultant.
Molt content. És un somni des que era molt petit, però bueno, jo estic aquí per ajudar i per aprendre el màxim possible. Vaig rebre el missatge que entrenava el primer equip el dilluns, crec, i molt content. I vaig tenir la sort o desgràcia que el Bani es va lesionar i he pogut debutar i complir aquest somni.
De la seva banda, la de Mar ha eliminat el Freiking Granollers per 39-37. Una segona semifinal molt més igualada, en què el Granollers ha anat dominant durant la primera meitat, ha arribat a guanyar de 5 gols, però la falta de contundència defensiva i el poc encert de la porteria els ha acabat passant factura. Amb una pèssima notícia, la lesió sembla greu al genoll d'Adrià Martínez, que ha marxat plorant de la pista. També ha acabat amb molèsties Antonio García i dimarts, d'aquí a 3 dies, els vallesans juguen un partit importantíssim, l'anada dels vuitens de final de la Copa EHF contra l'Arjus. Poden ser dues baixes molt destacades. Precisament Antonio García s'ha queixat del calendari i d'aquesta Copa a Sobal, del perquè es juga precisament aquest cap de setmana. El Granollers va jugar dijous, fa 2 dies, partit de Copa del Rei. Aquest cap de setmana jugava les semifinals i si hagués passat la final de la Copa Sobal. I dimarts, partit de Copa EACF, és a dir, 4 partits en només 6 dies. Antonio García diu que és un exemple que no es cuiden els jugadors.
I avui hem tingut a la pista el que es ve avisant des de fa molt de temps. No pot ser que a meitat d'una temporada, quan estan les coses més importants per jugar, es fiqui una competició que costa tant d'arribar.
El Granollers torna demà cap a casa, tindrà 48 hores per recuperar de cara a la cita europea.
Gràcies, Albert. La final demà, 6:45. Una última pausa i rematem amb bàsquet.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya. Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari. Una visió és una idea o una imatge que formes en la teva ment sobre el futur que desitges. Són més de 7.000 milions de persones al món. Creus que seria possible que tots tinguéssim la mateixa visió? No, és clar que no. Impossible, oi? Nou Audi Q4 e-tron. 100% elèctric. Hi ha visions que ho canvien tot.
Sarsa Audi, concessionari i taller oficial a Terrassa, Granollers, Manresa i Vic.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar al teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Si els teus plans a llarg termini només arriben fins al cap de setmana, ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Seat Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Munich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta-te'n amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Munich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Munich Cadí, a Manresa i Vic.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada al Segrià.
El dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics
i dolços
de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres amb flor, una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om des d'Aitona, amb el suport d'Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1.
Vinga, un minut i la una, temps pel bàsquet, avui un dia molt important a Manresa. Victòria clau del Baxi contra el Betis. Ho hem viscut al Superesports amb en Pol Rodríguez. Des de Manresa, Pol, bona nit.
Bona nit. Victòria de fonamental del Baxi Manresa, 91-84, davant un rival directe a la taula, com és el Betis. Un triomf que permet als manresans superar els sevillans a la classificació gràcies a aquesta victòria també en l'averaix, en la diferència de punts. Per tant, els de Nou Congost dormiran aquest dissabte fora de la zona de perill. Però si hem d'explicar la victòria manresana, ho hem de fer a partir d'un protagonista absolut, el base escorta Jerrick Harding, que ha anotat 41 punts, i des de Brian Salier, al 1996 contra el València, que va anotar 42 punts, cap jugador del Manresa superava els 40 de notació. Una autèntica bogeria, el mateix protagonista reconeixia a RAC1 que ha estat un dia d'emocions fortes.
Sí, ha estat una nit divertida. Simplement estic content perquè hem aconseguit la victòria. El pavelló ens ha donat molta energia. És divertit jugar davant d'aquesta afició, és molt apassionada i sí, probablement no dormi aquesta nit.
D'altra banda, el tècnic Pedro Martínez valorava també la victòria, però deixava clar que és un triomf per seguir remant.
Són partits molt, molt emocionals perquè hi ha moltíssim en joc. La veritat és que he felicitat els jugadors al final del partit. No és un partit que ens doni la salvació, però ens permet estar vius per lluitar-lo, diguem, no? En cas de perdre, no estaria mal a l'EP, però la situació seria molt, molt, molt difícil. Continuo dient que el Betis no baixarà i necessitem més implicats, necessitem més candidats.
Cinquena de la temporada, doncs, pel Baxi Manresa, que dimecres es jugarà a Vilnius l'accés als quarts de final de la BCL abans de visitar el Girona dissabte, en el que serà també un altre final pels manresans.
Gràcies, Pol. Això, Manresa, a Badalona. Hola, Bermundet, bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit.
El Joventut ha sumat la cinquena victòria de la temporada sobre el Fuenlabrada, 103-86. És el segon partit consecutiu, la quinzena, perdó, és el segon partit consecutiu que els verdinegres se'n van per sobre del 100 aquesta setmana, amb protagonisme especial per Birkander.
Sí, números espectaculars, 23 punts, 15 rebots, 5 taps, 35 de valoració. Ell mateix ha reconegut després del micròfon d'aquesta casa que el d'avui ha estat el millor partit de la seva vida. Però és que no només ha sigut ella, Dani, ha sigut tot l'equip. La penya ha estat molt fina per davant al Fuenlabrada tot el partit, que venia a Badalona i que ha estat plantant cara durant molts minuts, movent-se amb una franja perillosa dels 10-12 punts, però la penya no s'ha deixat sorprendre i Carles Duran estava particularment satisfet al final del partit, però també de la línia del Joventut. Després de la Copa, en el conjunt de les dues competicions, ja sumen 4 victòries en els últims 5 partits.
Jo crec que vam arribar bé a la Copa, crec que vam estar bé a la Copa i seguim bé. Segurament, com he dit a l'inici de la conferència, jo vull més, no? Però crec que l'equip està amb la línia que ens toca.
El Joventut queda en cinquena posició, 15 victòries, una del Tenerife i 4 ja per damunt del tall de play-off, a les portes d'una setmana on ha d'apurar les opcions de ser primer a l'Eurocup, i amb el derbi al Palau Blaugrana diumenge vinent, la nota negativa als problemes físics d'Andrés Félix. Per demà, 2 partits en presència catalana. A 2:15 del migdia, el bàsquet Girona té partit a Bilbao per definir quines són les aspiracions europees per la temporada vinent contra un rival directe. El Bilbao és 11, 9 victòries, Girona 13 amb 8. No està molt clar, hores d'ara, quina és la posició que marca el tall, perquè encara cal veure què passa la temporada vinent amb el València a l'Eurolliga, si es fica o no en play-off, i també amb el Gran Canària, on cada vegada són més forts els rumors que situen els grans canaris a la BCL. Falten encara 12 jornades per arribar al final de la Lliga regular i Aitor ha volgut fer veure que passa de la classificació.
No depende solo de nosotros, hombre, claro, si somos capaces de ganar todos los partidos, seguro, pero eso pues es muy difícil y realmente prefiero no pensar en ese tipo de cosas ni pensar en la contraria, que es estar en el descenso.
És un bon moment per assaltar Bilbao. L'equip de Jaume Ponsarnau no passa per un bon moment. Només ha guanyat un dels últims 7 partits a l'ACB i havia de quedar eliminat a la Champions aquesta setmana. Tothom ok a l'equip d'Aitor García Reneses. I a les 5 de la tarda, el Barça té una de les sortides més difícils que li queden a la Lliga, a la pista de l'Unicaja. Ha d'anar encara també a Vitoria i a Tenerife. És, evidentment, el retrobament amb els malaguenys després de la patacada a la Copa. Tomas Satoranski ja ha donat a entendre que tenen ganes de revenja.
Tenemos mucha ambición, obviamente, ¿no? Después de perder en la Copa contra ellos, y sabemos que no va a ser nada fácil, sobre todo en Carpena. Sabemos que el público siempre apoya ahora incluso más, y bueno, un nivel de partido de Euroliga, ¿no? Diría yo.
El Barça és segon en plena persecució del Madrid, que demà rep el Baskonia, mentre que els malaguenys estan en plena lluita per ser en la quarta posició amb Tenerife i Joventut, que, com dèiem, han guanyat avui. Des de la Copa, els malaguenys han confirmat la classificació pels quarts de final de la BCL, eren el mateix grup del AEK d'Atenes de Pierre Oriola, i ara els troca enllestir a l'ACB. Al nivell d'infermeria, Corey Higgins i Sergi Martínez s'han quedat a Barcelona, mentre que els malaguenys tenen el dubte de Darío Orizaba.
A la Lliga Femenina han tingut derbi, clara victòria del Cadí, 75-55 sobre el Barça. El Cadí és 6-13 victòries, el Barça 8-12, però la notícia l'han tingut a Girona. Dos partits de sanció per Bernat Canut, Marc?
Sí, la desqualificació era fa 10 dies contra el Múrcia. En el dos de l'acte, els àrbitres hi van descriure com el tècnic de l'Uni se'ls va dirigir amb "sois unos gilipolles" diverses vegades, havent de ser subjectat per un membre del seu staff, i quan se'n va anar cap al túnel va continuar amb "sois unos pedazo de imbéciles, es una puta vergüenza".
Carai.
Doncs l'han caigut dos partits. El club no presentarà al·legacions, però ha volgut transmetre la seva disconformitat pels terminis en els quals se'ls ha comunicat la resolució, només a 24 hores de jugar demà. La mesura afecta el partit de demà a les 6 contra el Tenerife i la setmana vinent amb l'IDK de Guipúscoa. Agafarà l'equip Laura Antoja, que avui ha reconegut que l'Uni ja comença a posar pell morta amb una situació francament complicada de problemes a tot arreu.
L'equip va fer la baixada quan tocava, en el moment aquell després de l'última lesió, i després doncs tot està sent com sí, una més, i llavors les jugadores i tot l'estaf i tot el club en general estem en un moment de doncs sempre una més, doncs una més que haurem de superar.
El partit en si no hauria de tenir més transcendència, tenint en compte que les Canàries ja han perdut la categoria i l'Uni és el tercer classificat. Laura Antoja només té 7 jugadores del primer.
Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Com venen les coses des de Girona. I per tancar, demà tenim Fórmula 1 a les 6. Checo Pérez sortirà primer, Alonso segon, Russell tercer i Sainz quart, i també la Marató de Barcelona. Més de 15.000 persones a partir de 8:45, quan ara mateix també en tennis tenim en directe la segona semifinal del Masters 1000 Indian Wells. Ja ha guanyat el primer set Carlos Alcaraz. Medvedev espera a la final. 1:06, ho deixem aquí. Gràcies al Dani Puntimpans, al control tècnic. Demà més esports i més ràdio, i sobretot el gran clàssic. 2 hores de prèvia. No us ho perdeu a partir de les 7. Descanseu.
Tu diràs.
Judit Vila.
Bona nit. Passen 6 minuts de la una. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, carrega contra l'Operació Catalunya i diu que és una acció absurda. En una entrevista al programa Col·lapse de TV3, Zapatero ha defensat que cal que els tribunals arribin fins al fons de la investigació i que jutgi el que sigui pertinent.
És una operació completament absurda. Pero afortunadamente no puede ser, digamos, establecida como una categoría de violencia política. Es una categoría, yo lo establecí, una categoría de desbordar lo que es la legalidad. Pero fíjese, me parece lo importante de esto, por supuesto, mucho mejor que me hubiera pasado. Pero me da mucha tranquilidad, por eso, que se haya investigado y que se vaya a juzgar.
A l'entrevista, Zapatero també ha recordat la seva decisió de retirar les tropes espanyoles d'Iraq, precisament quan aquest diumenge farà 20 anys de l'esclat de la guerra. L'expresident espanyol ha defensat que va prendre la decisió molt convençut i ha reconegut que els Estats Units no ho van veure amb bons ulls, tot i que al final van acabar baixant el cap i van acceptar. De la crònica internacional, els ulls posats precisament als Estats Units, després que Donald Trump hagi anunciat que el fiscal del districte de Manhattan té previst detenir-lo aquest mateix dimarts. Tot i l'anunci del magnat, el seu advocat l'ha corregit i ha dit que encara no saben si el processaran. Mentrestant, republicans i demòcrates estiren els plats pel cap. Els republicans creuen que hi ha una clara persecució política contra l'expresident i, en canvi, els demòcrates defensen amb dents i ungles que el magnat haurà de respondre pels seus actes. Per la seva banda, Trump ha fet una crida als seus seguidors a sortir al carrer i a recuperar la nació. De moment, però, la Casa Blanca encara no s'ha posicionat sobre l'anunci de l'expresident nord-americà. A França, la policia policia ha detingut una setantena de persones a la manifestació contra la reforma de les pensions a París. Al llarg d'aquest dissabte hi ha hagut mobilitzacions a tot el país, però a la capital han sigut especialment intenses. De fet, la policia ha hagut d'intervenir i ha fet servir gasos lacrimògens contra els protestants. Aquesta ha estat la tercera jornada consecutiva de mobilitzacions al país, tot plegat amb el govern francès a les portes de dues mocions de censura que està previst que es debatin dilluns al Parlament. De tornada a casa nostra i en política municipal, el candidat d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, demana a Junts i al PSC que en cap cas acceptin el suport del PP per arribar a l'alcaldia. Maragall li diu a Xavier Trias i Jaume Collboni que han de ser clars sobre quines aliances volen tenir. Són declaracions a la cadena COPE.
Jo estic segur que jo no acceptaria els vots del PP, perquè em sembla que seria antinatura, antinatura democràtica, perquè hi hauria una incoherència explícita. Jo sí que els hi demano al senyor Trias i al senyor Collboni que ho diguin.
Per la seva banda, el candidat de Junts per Catalunya, Xavier Trias, ja ha deixat clar que ell el que vol és oferir una aliança als republicans i al PSC. I encara un apunt més abans dels esports. Dues persones han quedat ferides després de protagonitzar una baralla al barri del Clot de Barcelona. L'enfrontament ha passat cap a les 9 del vespre al carrer dels Escultors Claperós, a tocar del parc del Clot. Fins allà s'han hagut de desplaçar dues ambulàncies, dos cotxes de la Guàrdia Urbana i un dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Les assistències mèdiques han traslladat a tot les dues persones a un centre hospitalari. I ara, els esports. Amb l'Arnau Pou.
El Barça rep aquest diumenge el Real Madrid al Camp Nou en un clàssic que pot deixar sentenciada la Lliga. Els blaugrana no podran comptar amb Pedri, a qui Xavi confiava recuperar per l'11 titular, ni tampoc Dembélé, que continua de baixa. El Madrid tindrà disponibles Benzema i Mendy, i l'única baixa dels blancs serà Alaba. I segons ha avançat el Mundo, Florentino Pérez no serà a la llotja del Camp Nou per veure el clàssic aquest diumenge. L'Espanyol, per altra banda, ha tocat fons després de perdre per 1-3 contra el Celta amb una molt mala actuació dels blanquiblaus. Els de Diego acumulen 3 derrotes consecutives i estan a un punt per sobre del descens a l'espera del que faci el Getafe aquest diumenge amb el Sevilla. I el Girona ha empatat a 2 davant el Rayo Vallecano amb una nova polèmica arbitral en un partit on Sigankov ha estat l'autor dels dos gols i on el Rayo ha fallat 2 penals. Els gironins s'han sentit perjudicats per unes mans d'un jugador del Rayo a dins l'àrea en l'última jornada del partit. Des de fa uns minuts, Carlos Alcaraz està disputant les semifinals de la Indiana Wells contra Jack Sinner. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a Medvedev aquest diumenge a Califòrnia. En handbol, el Barça s'ha imposat per 41-24 davant el Cuenca i disputarà aquest diumenge la final de la Copa Sobal a 8:15 davant la Demar. I per acabar en Fórmula 1, Fernando Alonso sortirà segon al Gran Premi de l'Aràbia Saudita. Verstappen amb problemes de motor ho farà 15è.
I pel que fa al temps, aquesta matinada encara s'escaparan alguns ruixats al nord del país, però seran poc importants i començarem el diumenge amb més clarianes, sobretot a Ponent i al sud. Després, a partir del migdia, tornaran a reactivar-se els ruixats entre el Pirineu, les comarques gironines i la Catalunya central, i localment descarregaran amb forta intensitat i aniran acompanyats de tempesta. L'ambient serà més fresc, amb una cota de neu que al final del dia voltarà els 1.500 metres, especialment a la cara nord del Pirineu. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
RAC U. El que escoltareu a continuació és un petit resum d'alguns dels millors moments del Via Lliure d'aquest matí. Farem un món. Que no sé si ha acabat la visita, suposo que encara no. Hola, Molins.
Hola, què tal? No, encara no s'ha acabat. Això estem a mig recorregut.
A mig recorregut, encara. Si porteu aquí una hora de desplaçament per aquests esplèndids, aquests 4 hectàrees de terreny que són el jardí Mari Murtra. On sou? Com va? Com està anant la cosa?
Doncs mireu, ara som al templet del jardí Mari Murtra, una estructura d'inspiració grega, on s'hi arriba després de baixar una escalinata que és impressionant, noucentista, i si abans fèiem la connexió i us explicàvem que estàvem envoltats de cactus i aloes tropicals, ara som en un balcó marítim, des d'aquí tenim unes vistes espectaculars, som dalt d'un penya-segat i veiem tot el mar Mediterrani, de fet també es pot veure a la primera cala de la Costa Brava, Sa Forcanera, i com et deia, estem a mig recorregut amb els oients del Via Lliure que ja han arribat en aquest punt, però ens han explicat què els ha semblat això de la visita. Sentim-ho.
Bueno, jo ja havia vingut, està molt bé, la veritat, i m'agrada més en visita guiada, però si no et perds molt. Al final t'ho explica una biòloga i no sé.
Doncs la veritat és que és curiós, perquè tots coneixem les plantes de vista, però no en tenim informació, no? I sempre pots aprendre detalls que són curiosos i és interessant, val la pena, la veritat.
I penso que és fenomenal també per venir amb famílies, amb nens, per despertar la inspiració també per futurs biòlegs, per exemple.
A veure si encara despertarà vocacions, efectivament.
Algunes de les impressions dels oients al Via Lliure, altres atraccions que han vist o podran gaudir són, per exemple, el bosc de bambú, l'hotel d'insectes, l'estany de nanúfers, i on som ara, aquest temple grec, que és on ens espera una de les sorpreses del dia, que no sé si l'has revelat ja.
Sí, l'hem revelat ja, l'hem revelat.
Explicat,
és una sorpresa.
Doncs el tenim aquí al costat.
El tenim aquí al costat. És una sorpresa que sona d'aquesta manera.
Avui vull ser qui vull ser. Avui vull fer el que vull fer. Tot el que jo haig de qui hauria, ho podria fer un altre dia. Avui vull ser qui vull ser.
Avui que celebrem la primavera, volíem acompanyar la visita amb música i hem convidat a un senyor que ho està petant i que no m'estranya perquè té una música esplèndida i que rep elogis sense parar en un escenari perfecte per la seva música, jo crec, com és el Guillem Roma, al Jardí Botànic de Marimurtra, perquè acaba de publicar disc, va sortir el dia 21 de febrer, sona de conya, sona fantàstic, sona vida, sona vida, directament. Es titula Postureo Real i són 10 cançons amb un manifest vital ple de sensibilitat i d'optimisme. El dia 15 d'abril presenta...